L'associació Torciops implementarà 3 micròfons d'aigua, els coneguts com a hidròfons, en el marc del projecte Els nostres dofins, que té com a objectiu l'anàlisi de la presència de cetacis i de la seva correlació amb el nivell de remor submarina a Formentera i a Eivissa. Volem parlar d'aquest assumpte amb l'entitat que ha impulsat aquesta instal·lació dels 3 hidròfons, l'associació Torciops, presidida pel biòleg i màster en gestió mediambiental, Xema Brutons. Hola, Xema, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Què tal, molt bon dia.
A veure, Xema, explica'm-nos, aquests 3 hidròfons aniran instal·lats, de moment sembla que n'hi haurà un al nord d'Eivissa, un altre a la reserva marina d'Esbadràs, Badranell i els illots de Ponent, i un altre sobre els Freus, és així?
Bueno, no, realment no és així.
A veure...
Ja, no, ja estan posats. És a dir, m'hi instal·laran i dic no, justament ara... vam arribar ahir cap aquesta tarda d'Eivissa, perquè ahir vàrem procedir al calament dels darrers hidròfons.
Ah, sí, es van instal·lar ahir mateix a la tarda, bé.
Ahir mateix a la tarda vàrem calar els dos Freus, o sigui, les posicions estan molt bé, s'ha esclavat totalment, era una petita broma, però no, el fet és que ja estan en marxa, i des del Vedrà, el Vedranell i els exponents, del nord-oest d'Eivissa, varen començar a gravar dilluns a la 00:00 hora local. I els Freus, que varen calar ahir hora baixa, avui vespre a la 00:00 s'ha posat a gravar. És a dir, que els 3 hidròfons ja estan desplaçats i gravant tot aquest renou, soroll, presència de cetacis, embarcacions i tot el que passi en el seu voltant.
Aquests hidròfons, què van, amb un mort al fons del mar, amb una boia més o menys a prop de la superfície, envia dades a online al moment o les va registrar i en algun moment s'ha d'anar fins a l'hidròfon i descarregar les dades? Com va això?
Mira, estan calats al fons, vull dir, a dues posicions estan al fons de tot, a un parell de metres per damunt del fons, perquè van amb dues morts, que després se retiraran tot, és a dir, en principi al final se traurà tot el que hi ha, de totes formes són material inertes, es procedirà a la retirada de tot d'aquí un any o d'aquí dos anys, com és l'objectiu. Vale? El problema de registre subaquàtic és que se grava a molta alta freqüència, és a dir, se grava un espectre de freqüències molt elevat. Això implica que hi ha una gran quantitat d'informació. En tenir tanta informació, l'enviament de dades via satèl·lit o així és complicat. A més, això implica tenir una balissa de fora, a superfície, vale? Amb el conseqüent perill que hi ha a unes illes tan poc antropicassades com a les Pitiusa, és a dir, com que quasi no hi ha barcos, la possibilitat que algú passés per damunt d'aquesta emissió seria molt elevada. No? Per això els instruments estan en el fons, i cada 3 mesos nosaltres venim, els atraïm, els descarregam les dades, carregam les bateries i se tornen a calar. Vale? Això ho hem fet coincidir amb activitats de difusió i d'educació per la societat isenca, en el que, per exemple, gràcies a la col·laboració, per exemple, del Pronauti Sant Antoni, participant a la ja coneguda Setmana de la Mà. Per exemple, enguany, la Setmana de la Mà, s'han comprat 3 petits hidròfons per dur en els barcos, dilluns van fer un taller de fotoidentificació i d'identificació de sons, vale? Perquè s'implementi l'escolta i la presència de cetacis en aquesta Setmana de la Mà. També van fer una conferència divendres, ara quan tornem al mes d'abril tornem a fer una conferència, és a dir, que al marge del caire científic, que a mi com a doctor és el que m'interessa, particularment tenim un caire educacional i de difusió del coneixement molt important, que crec que també és molt important per això. De fet, si m'ho permets, vos diré que quan estava esperant per entrar a línia heu posat un son de ballenes.
Sí.
Vale? Aquestes ballenes són llobartes, no són ballenes pròpies de la Mediterrània. Vale? O sigui, aquí anem a fer difusió per posar sons d'aquí que en tenim, i molts, i molt diferents. Aleshores, jo vos dic, bé, vos ofereix que en qualsevol moment me crideu i vos enviem arxius de son de cetacis, balears i pitiusos que tenen una cultura diferencial i que val la pena conservar i difundir-la.
Escolta'm, i Xema, tu escoltes una balena i saps si és d'una raça, si és d'una altra, inclús si és de l'Atlàntic o de la Mediterrània?
Home, no totes, però hi ha espècies que sí, que te puc dir. O sigui, per exemple, nosaltres fem feina especialment, la nostra associació fem feina amb els Catxalot, vale?
Sí.
I fa des d'any 2003 que fem feina amb Catxalot.
El Catxalot, per fer-nos una idea, o dir perquè no estem molt posats en balena, seria el Catxalot...
El Moby Dick.
Exacte, el Moby Dick, del qual s'extreia l'oli aquest tan preuat per després consumir.
Espermaceti, sí, correcte, sí. Però nosaltres des del 2003 fem feina amb Catxalot, i des del 2013 finançam aquests projectes, aquestes campanyes d'estiu amb voluntariat. És a dir, dins el barco científic s'embarquen 6 persones normals de carrer que venen una setmana a fer feina amb nosaltres i fan un donatiu i aquest donatiu se sufraga la campanya. Vale? És a dir, que al marge de fer feina en Catxalots ho fem proper per la gent. Si hi ha gent d'Eivissa que ha vengut amb nosaltres, ja ha tingut la sort de poder gaudir d'aquests animals. Però, per exemple, amb els Catxalots, que fa molt d'any que fem feina amb ell, sí que els reconeixen per seu dialecte. Saben que el dialecte mediterrani és propi del Mediterrani Occidental i que hi ha grups socials que xerren diferents uns dels altres.
Caram, a veure si podem esbrinar d'on són aquests Catxalots que ara escoltam, a veure...
No són catxalots.
No, això no, què són això?
No són catxalots. El catxalot fan són pulsats, que siguin, fan clic, clic,
clic, clic, clic, clic, clic,
clic, clic, clic. I per diferenciar-lo, el que es fa,
sí,
el que es fa és que ells tenen patrons repetitius d'aquest clic, no? Aleshores, per exemple, perquè entengueu, aquest patrons repetitiu s'anomenen codes. La coda mediterrània se diu que és del tipus 3+1, són alguna cosa així com... D'acord?
Sí.
Diferent, per exemple, en el Carib, o entre altres tipus, perquè poso un exemple molt, molt en fora, que tenen un 4+2, per exemple, el que he dit, sona un tipus així. No sé, jo és que això no me surt molt bé, però el ritme és correcte, vale?
Sí, però escolta, i què es diuen entre ells? Això ho hem pogut esbrinar, més o menys?
No, mam, això és ciència-ficció. Això d'anar a xerrar amb els dofins, anar a xerrar amb les ballenes, està molt, molt en fora d'això. Ara per ara... ens hem començat a aproximar a lo que és la seva vida i la seva cultura com cal, vull dir, a nivell acústic. Hem de pensar que els cetacis, els catxalots, per exemple, especialment, són animals 100% auditius, saps? Nosaltres som animals visuals, sí. O sigui, nosaltres el sentit que més mos marques és la vista, no és oïda. I ells són tot el contrari, un catxalot podria ser ben bé cego i podria dur una vida pràcticament normal, vale? Aleshores... Fins ara hem hagut d'intentar fer una aproximació visual en aquests animals i això no ens ha permès realment conèixer molt de circumstàncies de la seva vida. Ara, en darrers anys, han desenvolupat tècniques acústiques del seu seguiment per la seva observació acústica i és quan realment ens estem donant compte o ens estem començant a percebre de lo que són capaces i com és la seva vida. Ara, pensar que en el visual només sabem quan surten a superfície perquè de baix aigua són molt difícils de seguir a mi el visual. I si, per exemple, un catxalot que baixa està un quasi 50 minuts de baix d'aigua i 10 minuts de superfície, com comprendràs, aproximar-me només a nivell visual seria ridícul, realment, no?
N'hi ha molts de catxalots a les nostres aigües? No sé si d'aigües pitius, a aigües balears o directament al Mediterrani Occidental.
Mira, la Mediterrani Occidental es calcula que hi haurà uns 400 animals, 400 catxalots.
Caram.
Vale? I aquests 400 animals es poden trobar a les Balears. Probablement les Balears siguin un dels punts més importants per la biologia del catxalot a la Mediterrània Occidental, si no més important. Per dues raons principals. Un, perquè aquí venen a menjar, vale? Segur que la seva presència està associada a corrents profundes d'alta productivitat, i perquè aquí es troben mascles i femelles. És a dir, els catxalots s'agreguen per sexe, és a dir, hi ha mascles, els mascles són solitaris, i les femelles van en grups socials, en general. Per la vista que a la Mediterrània hem trobat petites excepcions. Pues a les Balears troben tant els mascles solitaris com els grups socials, el que permet la trobada entre els mascles i les femelles i, per tant, la reproducció. Vale? Aleshores, sent per això única a la Mediterrània Occidental. D'acord? La seva presència és contínua, en trobem pràcticament sempre. De fet, nosaltres, d'ençà que feien campanya amb ecovoluntariat, no ha hagut cap ecovoluntari que hi ha vingut en nosaltres i no hi ha vist un catxalot. Vale? És a dir, que estan aquí i es veuen constantment. d'acord? De manera que nosaltres servim amb tècniques acústiques i això és diferent que en cercar-les visualment, no? Però sempre, sempre trobem, sí, que estan pràcticament, estan tot l'any al voltant de les Balears. I si me dius si són pitiuses o balears, home, òbviament, el cachal de la pitiuses arriba al nord de Menorca i el de nord de Menorca arriba a les pitiuses, clar, vale? Clar. Però la presència de cachalot a les pitiuses és, tan import, és molt important, sobretot entre el que seria el canal entre Mallorca i Eivissa, vale? I el seu llevant.
Sembla mentida, no?, que amb l'enderivell que hi ha d'embarcacions amunt i avall, amb la contaminació que més pateixen les nostres aigües, encara puguin sobreviure aquests animals de dimensions tan espectaculars.
Bueno, a veure, tenen problemes de conservació. És a dir, aquests animals varen... De fet, el cachalot mediterrani està considerat en perill per la IUCN. Així com la població mundial està catalogada com a vulnerable, només, el mediterrani està considerat com un perill. Primer perquè va patir una mortalitat molt important fa uns anys degut a les xarxes de deriva, a les famoses xarxes de deriva. I perquè ara, per exemple, té una mortalitat important associada a una cosa que has comentat, que és la col·lisió amb embarcacions. Vale? Perquè, òbviament, aquests animals s'han desenvolupat evolutivament a un món que quan sortien a superfície era el més gran que hi havia, no? Que no havien de preocupar-se de res. I ara de cop i volta tenen una embarcació de 150-160 metres, que no és que més siguin allà, sinó que se desplacen a velocitats brutals, no? I més, són molt renoveres. Aleshores, això du associades un problema de conservació important.
Pel que fa als hidròfons que heu instal·lat aquí a la zona de les Pitiuses, què espereu, doncs, descobrir amb aquestes gravacions submarines?
Esperar, no esperant res. És a dir, esperar seria ja començar a cercar les dades. És a dir, nosaltres el que hem de fer és recollir les dades i analitzar-les. Vale? Però per què recollim aquestes dades? De fet, probablement els Pitiuses siguin un dels llocs més impactats per l'activitat nàutica d'estiu de tota la Mediterrània. Vale? Vale? Això crea un nivell de renou molt important. I els cetacis, com han dit, són animals molt sensibles en aquest remou. Les pitiuses tenen una població de dofí mular, que és costaner, permanent tot l'any, i que, per tant, s'ha de veure, de certa manera, afectat per aquest renou. O sigui, l'objectiu és valorar com afecta el renou de les embarcacions en aquests dofins. Vale? Per què? Perquè tenim gravant, podem mesurar els nivells de renou que passen en un lloc concret i la presència de dofins. I veurem si poden relacionar la presència, si puja, baixa, si se desplaça. Per això hem calat tres aparells llunyans a tri, però pròxim de certa manera, i a tres nivells d'impactació diferents. És a dir, un en els freus, que sigui, probablement sigui la zona més impactada de tota la Mediterrània Occidental a l'estiu pel pas d'embarcacions, un en els sillots de Ponent, que és una zona, òbviament, amb una activitat humana important, però en fora del que seria els freus, i després una al noroest d'Eivissa, que seria una zona, diguem, poc impactada, que, bueno, hi ha embarcacions, perquè a l'estiu hi ha embarcacions per tot, però que és una zona en la que realment no hi ha molta embarcació, d'acord? Aleshores, això és la idea. La idea és poder tenir dades de tres punts d'intensitat d'activitat diferents, per veure si hi ha relació amb com augmenta o minva la presència de dofins en aquesta localització.
Bé, doncs esperem que de cara a l'estiu, doncs la remorella dels vaixells i barquetes diverses que funcionen a les Pitiuses i que són moltes, doncs us deixin escoltar alguna cosa més a part dels motors i podeu escoltar, doncs, algun dofí o qui sap si algun cachalot. Bé.
Bueno, dofins probablement serà segur que els sentirem. Els cachalots igual queden una mica en fora de lo que seria la localització d'aquests hidròfons, no? Però no es pot descartar perquè la capacitat de difusió del so de l'aire mar és molt important i depenent del nivell de renou, per exemple, ahir van anar a calar i pràcticament havia molt poca gent, o sigui, hi ha molt poca gent, i passen els ferris, òbviament, però no es passen les estigues, es poden sentir coses molt interessants.
Bueno, també ens agradarà escoltar, doncs, quina ramo fan aquests ferris que connecten Formentera amb Eivissa des de l'aigua, no? O sigui, com ho viuen els peixos cada vegada que nosaltres passem per la superfície per anar d'un port a l'altre. Crec que serà també una experiència interessant.
Bueno, més que experiència, serà un coneixement molt interessant, perquè probablement a partir d'aquestes dades se faci patent la necessitat d'una regulació d'això. Hem de pensar que, per exemple, la Comunitat Econòmica Europea, en el seu projecte d'estratègies marines, que engloba tots els països membres, s'han escollit una sèrie d'escriptors per descriure el bon estat ambiental de la mar. I un dels escriptors, és l'escriptor 11, és la introducció d'energia al medi marí, entre ella el renou, perquè el renou no és més que una introducció d'energia en el medi marí. És a dir, que ja la Unió Europea ha identificat aquest problema com a important per la conservació del medi marí. Algo que ara per ara està molt en fora d'haver calat entre la gent. Vull dir, ningú pensa que se poden tenir problemes de conservació per fer renou. En canvi, a terra sí que ja ho tenim clar, és a dir, tenim un límit de renou, per les discoteques, hi ha multes, hi ha sonòmetres, etc. No? Però en canvi, és que al fons de la mà és com si no, no passa res. I és per desconeixença. Hem de pensar que a la mà el so viatja 5 vegades més ràpid que l'aire. Això implica que un mateix so fet a la mà o en terra arriba molt més enfora a la mà que en la terra, i molt més ràpid. No? Vale? Aleshores, hem de pensar que jo és un exercici que m'agradaria que fes la gent. Quan tu vas en una barca, poder arribar 10 minuts abans o 10 minuts més tard, si no t'importa, és molt important de cara a la contaminació acústica que tu produeix dins l'aigua.
Bé, doncs, de contaminació acústica i de les repercussions que pot tenir sobre la nostra fauna marina va, doncs, aquesta iniciativa de Tursiops, que ha instal·lat ja, ahir per la tarda, ahir mateix, aquests 3 hidròfons en aigües pitiuses. Xema Brutons, president de Tursiops, moltes gràcies.
Bueno, m'agradaria que m'haguessis donar un segon les gràcies a tota la gent d'Eivissa que ha fet possible desenvolupar aquest projecte, perquè aquest projecte és idea nostra, nosaltres no desenvolupam, però compta amb el recolzament de molta gent d'aquí a Eivissa. Des de Cronauti Sant Antoni, que ens ha facilitat l'embarcació per fer escalat, fins a la Fundació, l'Eivissa Preservation Fund, que ens ha finançat un dels hidròfons, a un donant particular que ens ha finançat la col·locació d'altre hidròfon, a la gent que ha anat en els cursos, les conferències, vull dir, sense tota aquesta gent, l'Ajuntament de Sant Josep, l'Ajuntament de Sant Antoni, les reserves, jo de ponent, sense tota aquesta gent, aquest projecte no seria possible. I encara així, estem pendents d'aconseguir el finançament d'un dels hidròfons, el dels Freus, que si no s'aconsegués, el mes d'abril s'hauria de retirar, per passar-lo a una altra banda, no? Aleshores, però és molt important això, que realment és un projecte que no és de Tursiops, sinó de la societat eivissenca, que ha apostat de certa manera per ella.
Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada. Fins ara.